Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Cosa com això, com Mascherano, que em sembla bé, algun lateral, és difícil trobar-li recanvi, o potser si finalment no cau tant per posar Sergi Roberto d'extrem o de posar els quatre migcampistes, és perquè justament la línia del migcamp també és de les que està més esgotada i més exigida, no? I que potser justament la rotació ve per aquí, no?
De dir,
bé,
un dels migcampistes...
Clar, jo anava a apuntar, però...
Però potser Iniesta...
No sé fins a quin punt te'n recordaràs o no te'n recordaràs, parlo ara, diguem, amb veu de Luis Enrique, si tindran molt present o no els canvis a contra el Deportivo i el missatge que envia Luis Enrique, que és un dels cops que és més contundent amb els seus jugadors de banqueta.
Per cert,
podem ampliar més talla...
De manera absolutament injusta.
És possible, i de fet el que no sabem és si apunta directament a ells o al Tom al que van sortir, o a ell mateix d'entendre que en el moment en què fa canvis no està fent el mateix missatge que Mestalla, que Mestalla també es va interpretar per què feia canvis o per què no, però en aquell cas va entendre que en un partit tan tens i tan enganxat on admets que no el tens resolt, no és bona opció fer canvis. El partit al final contra el Depor era un gol més de marge, però el tenies igualment amb aquella sensació que tancat no estava. Però Mati i Sergi Roberto són dos dels jugadors als que podem considerar que es va apuntar directament en el canvi. No sé si per tant això et decanta més a que Mati no serà alternativa a Jordi Alba i que potser Sergi Roberto d'inici no sortirà i es mantindrà l'aposta per un Sandro Munir. No
sé. Ho veurem d'aquí unes hores perquè no en queden tantes per aquest partit de demà. De seguida parlem del futbolista que no ha aparegut en aquest 11 per raons òbvies i que esperem aparegui a l'11 de la final, primer perquè voldrà dir que el Barça la juga i després perquè voldrà dir que està bé. De seguida parlem de Neymar.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1675, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt.
Torrons Vicenç, el torró, torró.
Amb els Minions portaran la diversió sempre a sobre. Aconsegueix amb La Vanguardia i Mundo Deportivo el regal estrella d'aquest Nadal. La motxilla dels Minions. Pràctica, còmoda i amb els personatges més divertits. Emporta't la motxilla per només 14,95 euros aquest cap de setmana amb La Vanguardia i Mundo Deportivo.
A 8TV i Caldo Aneto ens agrada el Nadal i volem assaborir-lo amb tu. Envia'ns la teva foto més nadalenca i seràs protagonista dels aparadors de Nadal de 8TV. Connecta't a 8TV.cat i descobreix com. 8TV i Caldo Aneto us desitgem bones festes.
RAC1 i CaixaBank presenten... És Nadal al món. Dijous 24 de desembre, dalt l'escenari del Palau de la Música, en directe, tots els programes de RAC1. Un munt de convidats i moltes sorpreses amb Jordi Basté.
Hola, què tal?
Sí, aquest any també farem Nadal.
Sí, noi, sí.
El 24 de desembre us esperem a tots al Palau per celebrar el Nadal al món.
Endavant.
Per saber com aconseguir les invitacions, escolteu El Món a RAC1, de dilluns a divendres, de 6 a 12 del migdia. Feu Nadal amb RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç i Vins i Caves Ferrer i Catassús. RAC1 avança amb tu. Més comoditat, més serveis, més prestacions al mòbil o la tauleta amb l'aplicació de RAC1. Deixa que RAC1 et digui...
Què tal? Bona nit.
O...
Bon dia, bon dia.
RAC1. Tots som un.
Ho diràs, amb Dani Sanabra.
A veure, Costa, no m'espantis molt, però com li ha anat al Barça sense Neymar?
Malament.
Molt bé, gràcies, Costa.
Malament. Bé, ara repassarem partits, segurament no és el...
Parlem d'aquest any, eh?
Sí, sí, parlem d'aquesta temporada. Neymar s'ha perdut 8 partits, l'anada de la Supercopa... Perdó, la Supercopa d'Europa guanya el Barça, Barça 5, Sevilla 4. El 14 d'agost, Supercopa d'Espanya anada, Atlètic 4, Barça 0. Supercopa d'Espanya tornada, Barça 1, Atlètic 1. I primera jornada de Lliga, Atlètic 0, Barça 1. Això és la fase de 4 partits que Neymar espera en l'inici de temporada, producte de les galteres. Després Neymar s'ha perdut 4 partits més. Els dos partits de Copa contra el Villanovense, 0-0 a Villanueva de la Serena, 6-1 al Camp Nou, i, lògicament, els dos últims per lesió, l'última jornada de la Lligueta de la Champions, Bayer Leverkusen 1, Barça 1, i la 15a jornada de Lliga, Barça 2, Deportivo 2. Per tant, sense Neymar, el Barça ha jugat 8 partits aquesta temporada, 3 victòries, 4 empats, 1 derrota, un 37% només de victòries. D'acord que algú dirà, és que clar, els 4 són els primers partits de la temporada, l'equip venia sense rodatge, el que vulgueu. El frío dato diu això.
Molt bé.
16 gols a favor, per tant, una mitjana clavada de 2 gols per partit. Amb ell a l'equip, el Barça ha jugat 18 partits, 14 victòries, 2 empats, 2 derrotes, 78% de victòries, 47 gols a favor, la mitjana puja fins al 2,6 gols per partit. Neymar és el segon màxim golejador de l'equip, n'ha fet 16 aquesta temporada, que suposen un 25% dels gols de l'equip, però va per darrere dels 19 que ha marcat Luis Suárez, i precisament, juntament amb l'uruguaià, tots dos amb 8 assistències són els millors passadors de l'equip, un 20% del total d'assistències de l'equip. Per tant, Neymar ha marcat un de cada 4 gols del Barça aquesta temporada, ha fet una de cada 5 assistències de l'equip, i amb ell el percentatge de victòries puja del 37 al 78%.
Sembla un acudit crònic i cíclic parlar de Neymar dependència, però considerem que tots els jugadors que hem tingut hem acabat posant-li aquest, aquest sufix. Considerem que Messi ara és molt més... a veure, com ho dic sense que ningú s'enfadi?
Messi és impossible s'enfadar.
Home, com dius això,
Messi, Dani? Gràcies. Messi ha perdut influència en el joc i Neymar és més important que mai pel Barça?
Et puc ajudar?
Sí.
Amb aquest Messi, amb el d'ara, amb aquest Messi reduït, Neymar és imprescindible.
Esteu d'acord en aquesta dura asseveració?
És que estem parlant d'una realitat actual, d'un present en el que l'absència de Messi ha hagut de focalitzar-ho tot, de fer-ho decantar tot, especialment sobre el teu, sobre un jugador que ja potencialment podia ser força imprescindible, però ara has convertit uns mecanismes que ara estan molt més frescos en una banda, i on el Barça ha demostrat que si no els té li falta alguna cosa, perquè Messi actualment no està amb aquella capacitat d'activar i desactivar amb tot el control que sempre ha tingut. Però han passat prous dies i la competició pot ser prou inspiradora per Messi com perquè ens faci callar de seguida. És a dir, Messi al 60%, si té ganes i es troba en un context com ens podem imaginar que pot ser el del Quanzhou o fins i tot l'hipotètica final, doncs podria ser que això ho minimitzi, no?
Només que et tira una falta
que aquest 60% ha focalitzat una miqueta més a ser decisiu, doncs pot fer-ho caure, però sí que fa la sensació que Neymar, amb el Neymar que hem alimentat entre tots durant els 2 mesos d'absència de Messi, doncs ara mateix ho lidera tot molt més.
Sí, jo crec que amb aquest Messi és cert que Neymar és encara és més imprescindible, però és que ho és pràcticament sempre, un jugador com és ell, que ara mateix a prop de l'àrea, jo crec que és el jugador que més desequilibra, no? El Barça o Messi té més pes en el joc, fa moltes més coses per l'equip, al mig del camp, al davant, atrau jugadors, en marca, vull dir, és molt més complet encara que Neymar, però Neymar a prop de l'àrea és aquest dribbling, aquesta imaginació, aquestes desmarcades que fa que tot acabi rotllant. Amb aquell trident ens passarà sempre, són el motor del Barça ara mateix i cap jugador els hi pot fer ombra. Per tant, ara Munir i Sandro diem que no, evidentment que no estan al nivell, però és que qualsevol substitut que portem, jo crec que la que porti gaire estona a l'ombra d'ells anirà perdent força i es anirà separant d'aquests tres monstres que et fan molt bé, però que alhora també hem de reconèixer que et fan part de mal, i és que quan falla algun d'ells, doncs,
no
vas molt coix. Clar, és que és impossible de resoldre-ho.
El problema de Messi, que és el que potser ens fa tots plegats tenir la sensació que és més fàcil de substituir ara mateix, i això sé que és un crim gairebé dir-ho, és que com que Messi fa 10 coses, al final sempre acabes trobant algú que en fa dues o tres. I llavors sembla que pots recollir una mica aquell patró de joc de Messi. Et faltaran set, però bueno, mira, doncs hi poso Sergi Roberto i com a mínim aquesta part de barrejar, de combinar, no sé què, doncs ja me la farà Sergi Roberto. Em faltarà, doncs, les 10.000 coses que fa encara Messi. Neymar el tenim més centrat en fer-ne dues o tres, que passa que aquestes dues o tres no tens ningú més que te les faci. No. Qui tindries és a Messi, en aquest cas, no? Que el que passa que aquesta punta de velocitat, aquest volar que té ara mateix Neymar, el que te l'hauria de fer, perquè sempre t'ho ha fet, que és Messi, no ho fa amb la mateixa constància, però el conflicte és aquest, que el que fa Neymar és impossible que ho trobis a la plantilla ara mateix, i el que fa Messi, tot no, però unes coses sempre acabes trobant algú que si vols aquella cosa, doncs intentes apropar-t'hi, i amb Neymar ara mateix està la cosa més fotuda. Qui més t'ho podria fer és Iniesta, però Iniesta no el trauràs del seu espai.
Ningú contempla un escenari en el que el Barça demà guanyi, diumenge jugui la final i Neymar no la jugui. Ho dic perquè tinc la sensació, i és una sensació que m'emprenya bastant també perquè jo no sóc un amant gaire apassionat d'aquesta competició, que és que per obligació, per marca, per lluir-lo, perquè hem viatjat, perquè és al Japó i bla 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 bla, Neymar ha de jugar sí o sí aquesta final si el Barça hi arriba. I potser físicament no està bé o no està preparat. Avui hem llegit, Mundo Deportivo informat, que toca pilota i que aparentment jugarà. Però us preocupa forçar Neymar més del compte o no?
Home, sense saber evidentment el que està fent a dins de l'hotel i de com van els seus terminis de recuperació, perquè no podem veure els entrenaments i per tant no ho sabem, però veure'l encara córrer de sol en un camp, etc., et fa pensar que no està i que si arriba haurà de forçar. Ara, també tot això...
Ho dius amb una tranquil·litat, però això no hauria de ser així, no?
El què? Que se'l forçarà, sí, o això. Que... Bueno, és que això és el que t'anava a dir, però és que també pot haver-hi una altra cosa, que no serà el primer cop ni l'últim que es farà, que tu durant els primers 15 minuts ensenyes això, i després quan no hi ha ningú, el jugador toca pilota.
Sí, sí.
I clar, jo t'ensenyo el que jo vull ensenyar-te, i t'ensenyo que surt, o t'ensenyo que no surt, i, bueno, això es va fer quan va ser la final aquella, la primera amb Guardiola, no? Que Henry... Va ser la final o no? Que a Stamford Bridge, em sembla ser, que Henry va sortir, va fer uns tocs, em sembla, al Rondo i tal, va semblar que estava bé, i després no estava per jugar i no podia jugar.
No va jugar.
Que... Exacte.
Henry, però... es lesiona el 2-6 i no torna a jugar fins la final de
però,
Champions.
Però em sembla que surt en aquell Rondo, que jo me'n recordo, està els 15 primers minutets, i el tio va sortir i va aguantar encara, va fer un Rondo i tothom va pensar, ostres, doncs que està aquest noi.
Però aquestes estratègies, com sempre diem, funcionen al revés, no en el cas d'Henry, sinó en aquest cas, que és semblar que no jugui i que pugui acabar jugant.
Exacte.
Va, aquí és com despistes, perquè si fas veure que un tio jugarà, és molt bo i tal, i al final no juga, bueno, l'entrenador rival, la sorpresa és agradable, diguéssim. No és,
sí, el que passa que és cert que tu llavors ja no t'estàs plantejant les alternatives, que és amb el que vam jugar. Si per exemple, algú similar es va, no sé si de manera forçada, es va intentar colar per l'estratègia que pogués generar, però Messi en les hores prèvies al clàssic també. Ui, està entrenant, està molt bé, està molt fort, quan potser estava allà de seguit des de feia força dies que seria suplent, no? O que estava, però que el tenies per aquesta part. És a dir, que com a mínim aquí ens han mostrat que ja sigui el club, ja sigui el cos tècnic, ja siguin els mateixos jugadors, són conscients del que genera veure'l o no veure'l, o veure'l mig coix, perquè sap, és a dir, si hi ha un futbolista que és conscient d'on estan les càmeres, és Neymar. I si hi ha algú que és conscient, que és conscient del que arriba, del que no arriba, i de fins on deixa, o quin angle vol que el fotògraf agafi perquè aquesta part de l'entrenament no la...
Si no hi ha una cosa que ens amaguin, ell fent carrera contínua només a 4 dies d'un partit, no està, no juga. O sigui, amb Luis Enrique, si no és una final de la Champions, i potser una final del Mundial considerem que és una final de la Champions, jo crec que no hauria de jugar.
També és veritat que a diferència de Neymar, a diferència de Messi, Neymar ha estat parat una setmana, és a dir... És a dir,
sí.
Avui ha fet cursa contínua, demà,
no, que la forma no,
demà no s'entrenarà, però si és capaç d'entrenar-se divendres i dissabte, jo crec que pot jugar perfectament.
Ara, sí, no, el conflicte si no està en aquest cas no, de ritme, sinó de si gestualment ell pot estar amb aquelles sensacions de poder fer gest, o sigui, de poder moure's amb la llibertat que té. A favor, crec que hi posa, i ara potser no voldria ser gaire imprecisa, però l'adductor, evidentment, en tots els riscos que té, afecten una sèrie de moviments, una sèrie de contactes, una sèrie de gestos que, evidentment, li traurien moltíssima de la capacitat de desbordar que té, però no... no em fa la sensació que tingui el mateix risc que podria tenir un quàdriceps amb no xutis, com no sé si li va passar a Iniesta, crec,
a Roma,
o
a Roma,
un isquio, a dir, mira, calla, no esprintis gaire perquè et pots quedar, no?
Tota manera, simplificant-ho molt. Jo estic d'acord que tenint aquest... És a dir, la situació és... Temporalment, en el millor dels casos, és límit. És a dir, si arriba, arriba molt just. Jo crec que té més sentit guardar-te'l a la banqueta, si és que... Estem parlant sempre en hipòtesi que no ens renyin després. Si la final es compliqués i no hi ha manera de fer un gol a River, que jugarà, no en tinc cap dubte, i menys després del que he vist avui, fotut al darrere, doncs... Tens una carta per desequilibrar la banqueta.
Això passa que no sé si és el millor equip per jugar quan vens una lesió, perquè té pinta que les cames volaran, les cames dels jugadors.
I diràs que tu tens el doctor, no? Espera, que vaig intentar veure on picar i em seuen les cames.
Si vols agredir el turmell encara...
Sí, és difícil de
jugar al doctor. Potser t'estàs jugant una miqueta la vermella.
Si Neymar, si el Barça guanya demà, això, punt número 1, i si Neymar juga a la final, punt número 2, s'enfrontarà a River, que és com, Costa, quin tipus d'equip, pel que has vist avui i pel que diuen els protagonistes, ens trobaríem en una hipotètica final diumenge?
Mira, pel que hem vist avui, hem comentat el partit amb el Marc a 8 TV, aquest Hiroshima-River que ha acabat guanyant River, jo diria que més per experiència i per eficàcia que per superioritat.
Les tres fletxes gairebé se li claven,
no,
eh?
La primera part semblava que els japonesos fossin l'equip sud-americà i a la inversa. A mi els japonesos ja em van agradar l'altre dia i tot i que tenen quatre canyes i no tenen cap jugador de gran nivell, doncs a la primera part han estat molt ordenats en defensa i si no és per Barovero, el partit arriba al descans pràcticament resolt a favor dels japonesos. A la segona part, River sí que ha millorat una miqueta, com a mínim ha aconseguit que no l'enganxessin tant al darrere, que per mi ha estat la gran sorpresa, és a dir, que River no és un equip amb molta claredat ofensiva, ja ho tenia bastant assumit, no és un equip que tingui migcampistes molt creatius, ni davanters que desequilibrin molt, però m'he quedat molt parat de com de malament fan les transicions defensives, de quina manera horrible han tirat el fora de joc en algunes situacions, però de nivell...
Però si tenen a Balanta,
Balanta ha sigut el pitjor...
Que volia fitxar el Tata.
Balanta
però,
ha estat el pitjor del partit amb molta diferència. Va, aquesta tarda ha vingut el company del País, el primer toc, el Juan Irigoyen, i deia que no es podia creure el partit que estava fent Balanta. Realment és que no n'ha fotut ni una del dret, però al final amb aquest gol de Lario, que ja aviso que donarà molt joc al cementisme en cas d'arribar a la final, és un perill, sí. River s'ha classificat. De River en vam parlar dilluns, aprofitant que era el sorteig de Champions, amb Javier Zanetti, llegendari capità de l'Inter, argentí d'origen. De fet, va sortir de l'Argentina fa una pila d'anys, fa més de 20 anys, però evidentment entre la seva nacionalitat i que ha estat 143 cops internacional, doncs coneix perfectament River i sobretot coneix perfectament el seu entrenador, Marcelo Gallardo, amb qui va coincidir a la selecció argentina.
Relativo corto, ha ganado mucho, joven, pero con grandes ideas y la verdad que con mucha capacidad. Marcelo, tuve la suerte de poder jugar al lado de él y la verdad que también eran esos jugadores que en cualquier momento también te inventaban una jugada.
Com diu Zanetti, Gallardo era un jugador, un mitja punta creatiu, que no va fer sort a Europa o no va fer fortuna a Europa, però que era un jugador tècnicament brillant, espectacular. Bé, tot el que no és el seu equip en atac, per resumir-ho d'alguna manera. En tot cas, Zanetti ens detalla qui són per ell els futbolistes més perillosos d'aquest River Plate.
Mora és un atacante, Craneviter en el medio campo y Sánchez son muy importantes para este River. El arquero transmite mucha seguridad. Es un equipo que se ha llegado ahí porque lo tiene bien merecido.
I alhora té clara l'estratègia a seguir per part de l'equip argentí, a diferència del que hem vist avui davant el Sanfretxe, en què River ha dominat la possessió i la majoria del temps diria que més que voler s'ha vist obligat a jugar en camp contrari. Zanetti preveu un River tancat en una hipotètica final contra el Barça.
Recaudos, porque sabe sobre todo la delantera del Barça, lo peligrosa que es, pero después tratará de seguir fiel a sus características.
Zanetti considera, en això no és gens original, que Leo Messi és des de fa temps el millor jugador del món i afegeix que els recursos del Barça són il·limitats.
No deja de sorprender, la verdad que tiene grandes jugadores, con gran experiencia, en cualquier momento desequilibran, así que es el rival a vencer.
Curiosament, Zanetti va guanyar el Mundial de Clubs que té el seu palmarès amb l'Inter de Milà, per tant, amb un equip europeu, però ell ens ajuda a destacar això que ja hem estat comentant en els últims dies i que pot ser un factor, no crec que determinant, però un factor al cap i a la fi de cara a la final. Pels sud-americans, el Mundial de Clubs té més significació que no pas pels equips europeus.
En Sud-amèrica és un trofeu de mucha importància. Así que se vive como una cosa que por ahí te puede tocar una vez en la vida y creo que los equipos sudamericanos vienen con este plus.
No em feu un Guardiola i no em digueu que abans s'ha de jugar el partit de demà i s'ha de guanyar, que tot això ha de saber, i per això li hem dedicat la primera mitja hora ja l'hem dedicat als xinesos. Ara us vull preguntar quin River, en el cas del Marc, bé, la Natàlia m'imagino que també ha vist el partit, però quin River heu vist i heu comentat i quin River esperaríeu en una hipotètica final del Mundial de Clubs contra el Barça?
Un equip desesperantment inofensiu, no, d'alguna manera.
Si has dit desesperantment...
Sí, també.
Jo vull posar
d'alguna manera en context, o vull salvar-los una mica, pensant que avui ells realment tenien aquesta pressió d'estar a la final, tenir tots els aficionats allà, i tenir allà el vertigen de dir ai, que Boca se me n'enriurà durant 100 anys d'haver perdut contra uns japonesos a les semifinals un cop que arribo del Mundial de Clubs. Jo crec que han tingut una mica això, i vull llegir això en aquestes...
Al descans, al barri de la Boca, ja estaven parint càntics amb equips japonesos pel mig.
Vull pensar això d'aquests defenses que han anat tant sempre d'estems, i que sempre anaven un segon tard, i que els japonesos semblaven Neymar driblant-se els argentins com si no fossin res. Després, un cop han marcat el primer gol, les coses s'han posat una mica més a lloc.
I amb l'entrada de Lucho González, val a dir que no ha sigut un canvi radical... però s'ha notat que hi havia un
migcampista que tenia un punt de criteri. Com me'ls imagino contra el Barça? Me'ls imagino tancats, és que no poden fer altra cosa. Esperar-se darrere, apretar, anar molt al cos a cos, sou molt forts, passió no els hi faltarà, i intentar tenir un partit trebat, que jugui el mínim possible, perdre temps, el juego subterrani, totes aquestes coses, i rascar un gol, doncs sigui d'una falta, d'un contracop... d'on sigui, rascar un gol i aguantar a Heroica i que Barovero, aquest porter que avui ho ha fet molt bé però que també li hem vist coses dolentes en altres partits, doncs que tingui el dia.
Sí, a mi m'ha fet la sensació que era massa caos per ser el que s'estava plantant a la final, no? És a dir, el que deia el Costa, vull dir, situacions de replegament estranyes, posar moltes facilitats a atacs tampoc excessivament elaborats del conjunt japonès, I ho havíem comentat al principi, sí, s'assumeix una miqueta més d'ordre, més de disciplina tàctica d'altres equips que no pas d'un equip argentí o sud-americà, però tot i així doncs, ha fet la sensació que en aquest escenari d'haver de portar la iniciativa, haver de gestionar el cartell de favorit i de ser protagonista, no han acabat de digerir-ho bé i han estat més incòmodes que còmodes. Com aquest dilema no el tindran, o intuïm que no el tindran en la final, doncs en un escenari de reacció, doncs m'imagino un equip totalment diferent, un equip que pugui treure molta més punta a les seves qualitats, que poden ser les que avui no s'han vist, no? És més consistència defensiva i no sé si molts més arguments ofensius, però suficients com per plantar un partit on el Barça tampoc pugui estar còmode, però jo crec que és anecdòtic i pot ser que la pressió que tenen amb sembla que he llegit a tot arreu 15.000 aficionats que directament han creuat tot el món per anar allà, doncs jo crec que els pot haver afectat, no? Aquesta sensació, deia, de portar la iniciativa com potser doncs, en aquest context també de campionat, imaginant-se com s'estan imaginant ells i nosaltres que serà River-Barça, doncs s'han preparat més aviat per la final, és a dir, per com defensaré que no pas com resoldre aquest partit.
Ara aquesta pressió crec que se l'han tret, perquè d'alguna manera com a mínim...
El que estaven obligats a fer això.
Clar, i a la final no estan obligats ni molt menys a guanyar el Barça.
El que passa és que si el Barça et goleja o et destrossa o t'humilia, al final la cara que se't queda, m'imagino, és... Val, Yokohama semblava Buenos Aires i estava ple d'aficionats i tal. Nosaltres hem anat 200 setmanes abans allà a entrenar i al final hem patit amb els japonesos i el Barça ens ha passat
sí,
per sobre.
Jo crec que ells en són conscients. Sí, escolta, tenen Lucho González, que va ser un jugador molt important a Europa, però que se'n va anar on dèiem que havia anat. Em sembla que he llegit a la segona lliga del Qatar,
sí,
segona divisió del Qatar.
Al Rayyan, crec que
abans de venir a Argentina. Saviola estava a segona italiana abans d'anar a Argentina. Saben els diners que tenen i saben el tipus de jugadors que tenen. Jo crec que són conscients que contra el Barça en principi perden, i per això els hi fa tanta il·lusió, i per això és tan important per ells, perquè si alguna vegada es posen al nivell d'Europa, doncs per ells és la seva Champions, no? I que jo crec que en aquest sentit la pressió una mica se l'han tret, i ara tot el que puguin fer doncs serà sumar cap a bé. Evidentment, una golejada grossa doncs costaria digerir-li, costaria a tothom, no?
Aquesta és una de les preguntes del Mundial de Clubs, com serà la final. L'altra, la més important, és: haurà provat ja Roger Saperes al sushi?
Donar un pas endavant. Si Neymar i Suárez ho han fet davant la baixa de Messi, jo haig de fer-ho amb el menjar japonès. Els dies passen i el repte de provar el sushi, com té promès Samurai de Sanabra, no fa més que acostar-se. Per això avui he decidit establir contactes amb la població autòctona, perquè em guien en aquest procés iniciàtic cap al sushi. L'escollida ha estat una dona. La Mari. Sí, Dani, no em preguntis com pot ser que hi hagi una japonesa que es diu Mari, però és així i és la nostra guia en aquest viatge. Sempre atenta i disposada a accedir a il·lustrar-me en aquesta iniciació. Volia saber d'entrada plats típics d'aquí, per allò d'anar acostumant al paladar. Què menja la gent de Yokohama, Mari? Cuéntame.
I comida de Xina. Because Chinatown. Yokohama. Sushi.
Ei, menjar xinès de Chinatown, si encara resultarà que m'he integrat bé a Yokohama i al Japó. Però com que no sóc conformista, li he demanat més, Dani. Li he demanat a la Mari que em digués un plat diferent als rotllets de primavera i l'arròs tres delícies, perquè un samurai ha de ser valent. I l'hem trobat, el ramen, o com li digui la Mari.
Ramen.
Vale. ¿Qué son estos ingredientes, Mari?
Ramen de China. Sí. Pero ahora es muy popular en Japón. Es noodles, soup y pork o pollo.
I m'ha fet el pes. Tenia el ramen entre cella i cella. He mirat cartes de restaurants. No he entès res perquè estaven en japonès, però un plat de plàstic que simulava ser alguna cosa semblant a una sopa ha resultat ser la pista definitiva. L'he demanat i l'he provat, com pots veure la foto que t'he enviat, Samurai de Sanabra. Resultat? Pausa dramàtica. Recordes, Dani, el rei del tas que sortia a la sèrie Petit Chef? Aquella de dibuixos animats? Doncs he fet com ell. He cridat: quina delícia! I en un món de fantasies m'he posat a saltar a corda amb un noodle gegant. Dani, el meu idili amb la cuina japonesa acaba de començar. Sushi, que venim! Banzai!
Ets molt gran i estàs fatal del cap. Necessites ja unes vacances. Petit Chef, molt d'èxit tindràs.
Gran.
Sí, no, com tallava el tio?
Jo, ara vaig a confessar una cosa. Quan veiem aquella sèrie, a mi, que sempre m'agrada molt menjar, a casa meva també cuinava molt, vaig pensar algun dia, doncs potser m'agradaria fer de chef.
Va començar la febre...
Es va acabar ràpid, com es va acabar la sèrie, i es va acabar ràpid, però vaig tenir ja algun
dia. No sap de què parlem, tu ja anaves a l'universitat, ja.
Sí, jo també la veia, no recordava cançons...
Petit chef, molt d'èxit tindràs... I un gran xef, has de vindràs...
No, és que no me'n recordo la cançó, no me'n recordo. Me'n recordo com aquelles explosions de sabó que ella es tornava boig.
L'hem trobat? L'hem trobat, a veure?
Que arrenqui, va.
Ara hem d'esperar fins a la tornada, va. Ara. Ara, Guillem.
No,
sí, el públic de l'estudi que fa la onada abans de...
Va moure coses.
Me'n recordo que es passava com 3 minuts celebrant aquell plat i la quantitat de sabors que podia arribar a trobar en un plat.
No vull que passi per alt una comparació que ha fet el Costa i que compro bastant, que és que la Mari, la guia del Sape, s'assembla al Mohamed Jordi.
Sí, sí.
Podem escoltar la primera resposta de la Mari?
I comida de Xina.
És ell, és Mohamed Jordi. és el guia de Roger Saperes. Va, rematarem tot això. De fet, no deixarem l'àmbit de la broma, perquè aquesta nit s'han jugat 6 eliminatòries de setzens de final de la Copa del Rei, i n'hi ha una que s'hauria d'haver jugat a les 9 al Santiago Bernabéu. Per alguns, de fet, i per alguns japonesos, precisament, s'ha jugat. El Madrid-Cádiz.
Sí, i tampoc deixem el tema de la cuina. No s'ha jugat per l'alineació indeguda de Txeriixef al partit de nada, i els jugadors del Madrid ho han aprofitat per fer el sopar de Nadal, un sopar sense Benítez, hòstia, ni cap membre de l'estaf tècnic.
Perdona, això és molt bo. Els jugadors del Madrid fan el sopar de Nadal el dia que s'hauria de jugar al Madrid-Cádiz?
Sí, sí, al restaurant Fox. Eh?
Només els ha faltat...
Txeriixef ha cuinat? O...
Només els ha faltat muntar una petxanga abans, allò com quan no ve l'equip rival, fer un partit entre nosaltres abans del sopar.
D'altra banda, per saber quin ambient respira Cádiz el dia del no partit, el primer toc han trucat a Fernando Arevalo, president de la Federació de Penyes del Cádiz. Són els encarregats d'organitzar els desplaçaments de l'afició andalusa i han dit que no han tingut problemes logístics perquè encara no hi havia res organitzat. Diu que haguessin viatjat uns 5 autocars al Bernabéu. Arevalo també ha explicat que des del primer moment es van veure classificats pels vuitens de final després de l'alineació de Txeriixef.
Nosotros desde el principio teníamos la total seguridad de que el partido no se iba a jugar, salvo que algún hueco, algún resquicio legal pudiera darle la razón, pero la seguridad que teníamos que ya lo dejamos, ya no hicimos, no continuamos con la organización del desplazamiento.
Recordem que el Tribunal Administratiu de l'Esport continua esperant que el Real Madrid aporti més informació per emetre un veredicte definitiu. El president de la Federació de Penyes del Cádiz diu que ara el que volen és que divendres el sorteig dels vuitens de final els toqui al Barça. Diu que tot el que ha passat ha estat històric, però que evidentment el Cádiz va fer bé denunciant l'alineació indeguda de Txeriixef.
Por suerte o por desgracia, este partido en Carranza del Real Madrid se va a acordar durante mucho tiempo. Creo que hemos... actuado debidamente, como se tenían que hacer las cosas, y de manera seria, ¿no?, que es lo que tiene que ser el Cádiz Club de Fútbol. Nosotros somos una afición simpática, pero no somos tampoco ni los graciosos ni los payasos de turno que también nos quieren tachar indebidamente.
Amb tot això, com deies, Dani, avui al Santiago Bernabéu s'ha viscut una situació d'aquelles còmiques, amb un grup de turistes japonesos. Estaven fent el tour per l'estadi, volien completar el dia assistint al Madrid-Cádiz, i quan han anat a comprar les entrades s'han trobat amb la sorprenent notícia del no partit. Evidentment, no han entès res de res.
Imagina't, no, clar, els entenc i els perdono, però l'escena ha de ser còmica d'anar ja uns japonesos a veure si es juga al Madrid-Cádiz i trobar-se amb que... per culpa de Txeriixef, o de fet per culpa de Txenda o de qui vulguis, no hi ha partit.
Déu-n'hi-do. I a sobre això, que se'n vagin a sopar... El dia és que...
És enfotressant,
Sí, és com la festa que hi ha a Cristiano Ronaldo, no? Del Kevin Roldán, que dius, home, no, si és el teu aniversari, pots sortir, després d'un partit pots sortir. Però avui, justament, després d'aquesta golejada, no, doncs pots fer un sopar, evidentment que pots fer un sopar. Però avui, escolta'm...
Mira que hi ha dies, eh?
Fes-lo demà o ahir, no? No el facis avui,
és, home. És trobar la provocació gratuïta, és a dir, és posar-li el mòbil a Piqué a la mà, eh?
Sí, és veritat. És escriure-li un parell d'emoticones a Piqué... de forma gratuïta. La tertúlia que han fet la Natàlia Arroyo i el Marc Guillén la remetareu, com sempre, vosaltres.
Paraula d'oient.
Avui volíem saber com seguireu el partit demà. Ja m'imagino, si sou intel·ligents, que segur que ho sou, que ho fareu a través de Recull de 8TV, però vull saber com ho fareu logísticament. Vull dir, sereu a la feina, a l'escola, alguns, a la universitat, us deixen sortir, ho fareu d'amagatotis, com viuran el partit els oients?
De totes les maneres, en Joan, per sort, estic de baixa i el veuré per gràcia. En Jordi el veuré a la feina, és el que té de bo treballar a la tele. La Judit no el veuré, així que sereu els meus ulls, us escoltarem des del Mercat de Lleó de Girona. En Jordi escoltarem Pou si a la feina no em toquen gaire els 3 punts suspensius. En Robert, en directo des del barrio de Vallecas. L'Enric, jo no em puc escapar, som uns quants els que us escoltarem des de la feina. L'Edu, jo no podré ni veure'l ni escoltar, tirarem d'internet. En Josep, estic jubilat, faré un bon esmorzar. La meva dona i jo ens asseurem còmodament al sofà i veurem el partit. Un altre Josep, m'agafa un dia de vacances i a disfrutar d'aquest equipàs, força Barça.
Està molt bé, agafar-se un dia de vacances per... per la semifinal del Mundial de Clubs, no sé si... Espero que el partit pagui la pena, Josep, espero que el teu dia de vacances estigui ben invertit, perquè si no tindrem un disgust. Marc Guillén, Natàlia Arroyo, gràcies per ser avui a la tertúlia, el tu diràs, un plaer.
Vinga, fins la propera.
Fins la propera, bona nit, gràcies Costa.
Bona nit.
No marxeu, queden entre moltes altres coses la visita del gran David Llorent.
Tu diràs, amb Dani Sanabra. Puc prometre i prometo Bluetooth, ràdio tàctil i aire condicionat, volant multifunció i a diferència d'altres amb 5 portes. Us prometo que ningú més no dona més per menys. Un Skoda Fabia per només 8.500 euros.
Fins a les eleccions del 20 de desembre, Skoda ofereix 600 unitats de tota la seva gamma a preus inigualables.
Vota Skoda.
Oferta per a unitats finançades amb Volkswagen Finance fins al 20 de desembre. Consulta Skoda.es.
Gourmet La Vanguardia t'ofereix una espatlla ibèrica de gla Remedio Sánchez Gran Reserva per només 115 euros amb despeses d'enviament incloses. Truca al 93 550 0105 o entra a gourmetlavanguardia.com i fes ara la teva comanda. Recorda, oferta limitada d'espatlla ibèrica de gla Gran Reserva amb la garantia de La Vanguardia.
RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten... El Gall. Dissabte, 19 de desembre, la primera pedra del vermut surt de l'estudi per comprovar com està el galliner just abans de Nadal.
Molt fans del Gall.
Dissabte 19, de 12 a 2, la primera pedra del vermut amb Jordi Margarit, en directe des de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès, la capital del vi. Us esperem a tots a la plaça de la Mostra Gastronòmica de Vilafranca del Penedès.
Veniu a escoltar el cant del gall en directe.
Dissabte 19 de desembre,
de 12 a 2,
la primera pedra del vermut amb Jordi Margarit.
Us hi esperem a tots, fent el vermut amb tots vosaltres.
L'entrada és lliure. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i Vallformosa Cava. RAC 1. Tots som 1.
N'hi ha més fora que dins?
Qui no estigui boig que ho digui, que s'aparti, que s'ho miri, aquesta és la dansa del...
Hola, David Llorenç, com estàs? Bona nit.
Hola, què tal?
Tot bé?
Bé.
Et motiva el Mundial de Clubs, al Japó, tu, no?
Home, jo suposo que com gairebé tothom el que em motiva és la final. Jo ja sé que tothom demana respecte pel Guangzhou.
Però tu no entens.
Abans anomenat Canton.
Exacte.
Però, aviam, a poc que s'imposi la lògica i el Mundial de Clubs se sol imposar amb bastanta rotunditat, no crec que hi hagi massa partit.
Doncs estic bastant d'acord amb tu. M'agrada perquè hi ha una certa coherència i connexió. Ahir al Tuesday Night vam parlar molt, evidentment, dels Carolina Panthers i de la NFL, i avui amb el David Llorenç parlarem del seu quarterback.
Del seu quarterback, que és el tio que està cridat a ser l'MVP de la NFL d'aquest any. De fet, al principi hi havia unes quantes veus tímides que abogaven per ell, perquè és un tio, aviam, Carolina Panthers està invicta, és l'únic equip invicta a la NFL. Porten 13 victòries, cap derrota, queden 3 jornades per acabar la temporada regular, que es composa de 16 partits, el NFL, i clar, tothom pensava que era un globo que s'acabaria rebentant, i no, es va inflant, i resulta que porten millor bagatge que els New England Patriots, sí, que Seattle Seahawks, que Denver Broncos, que els favorits habituals. I tot és gràcies a la trajectòria, la maduresa i el bon joc d'un quarterback que és absolutament únic, que és Cam Newton. Ara li ensenyava jo al Dani, perquè ho sapigueu els oients, sí, un vídeo d'un touchdown que fa ell. O sigui, no és un touchdown de passe, sinó és un touchdown de cames.
Ell mateix amb la
que pilota. Que el fa ell mateix d'aquesta temporada, crec que va ser la quarta jornada contra Houston Texans, que té un dels millors defensors de l'NFL, que és el J.J. Watt, que n'hem parlat alguna vegada. I bueno, el tio va anar a la línia de notació i per superar el rival que li va sortir el pas va fer un mortal cap endavant i va aterrar de peu dins de la línia de marca. Això, hi ha algun running back que és capaç de fer-ho, algun receiver que és capaç de fer-ho, molt pocs, eh? Però quarterbacks zero, impossible. No? I un quarterback com ell, que és un dels quarterbacks realment grans de l'NFL, i quan dic grans em refereixo a tamany, això encara és molt més difícil. Fa 1,98 m i pesa 116 quilos.
Clar, els grans normalment no són molt mòbils, no són molt atlètics.
Correcte. Ben Roethlisberger, que és l'exemple.
Big Ben, que és un tio molt gros, que té un braç brutal i tal, però no li demanis, ja no que faci tombarella, sinó que corri
és molt poc mòbil. Doncs Cam Newton, que el seu sobrenom és Superman, i no és perquè sí, de fet és un tio que el seu aspecte físic, perquè té una planta descomunal, i les coses que és capaç de fer, doncs li és força escaient. Ell no només fa aquestes coses, sinó que té unes cames prodigioses. És un tio que té els 100 metres per sota d'11 segons. O sigui, estem parlant d'una autèntica màquina destructiva. I és un tio que sembla cridat a guanyar-ho tot des de petit, perquè la història d'aquest tio és, aviam, saps el típic tio que és un elegit? Que ho ha guanyat tot des de petit, sempre?
Sí.
Perquè si comences a repassar la trajectòria, dius, aviam, com aquest tio és capaç de fer això? Ell ja quan estava a high school ja era tan bo que va venir les 7 millors universitats a rifar-se-la. 7. No una, ni dos, ni tres, no, 7. i totes les bones, eh? Li van dir, escolta, t'oferim beques, vine, no sé què i tal. I el tio va dir, bueno, doncs triaré Florida, que és una de les millors, però allà va estar un parell d'anys, i com que el titular era un tal Tim Tebow, que després va ser professional...
I molt famós.
Molt famós, molt controvertit, molt polèmic, i que... I
molt
que...
famós per motius religiosos.
Sí, i, correcte. Era un
tio, celebracions.
Sí, 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 que era missioner i que correcte. Portava... Es dibuixava números de versicles a la cara, bueno, però realment el seu... I perquè sí que és cert que va tenir... Durant 3 o 4 partits van palmar remuntades impossibles i la cosa va funcionar molt bé.
Va tenir un moment comparat, sempre comparo Tim Tebow, el que li va passar a Jeremy Lin quan jugava als Bucks.
Sí, correcte.
Era un fenomen que ningú parlava d'una altra cosa i després va desaparèixer.
Sí, 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 és d'aquelles coses que és un estel fugaç, sí. que brilla molt però dura molt poc. Doncs una mica això, però aquest no. Aquest és un tio amb unes condicions físiques privilegiades, però amb un cap privilegiat per controlar les seves condicions físiques. De fet, només té 26 anys, porta 5 temporades com a professional. I el que et deia, al high school se'l rifen. Se'n va a la Universitat de Florida, veu que allà està Tim Tebow i que no té oportunitat de jugar, i doncs me'n vaig a Auburn. I a Auburn els fa campions de l'NCAA. No només això, guanya el Heisman Trophy, que és el trofeu que designa el millor jugador amateur dels Estats Units, es dona cada any. Normalment són jugadors de futbol americà, però no sempre. A vegades és algun atleta o a vegades pot ser algun jugador de bàsquet. Normalment són jugadors de futbol americà. I el tio, evidentment, va ser número 1 del draft. És a dir, ho té tot. Tot. Va ser rookie de l'any. O sigui, tot. Ha fet totes les etapes. L'únic que li falta ara és el títol. I és un tio molt curiós, perquè a diferència de la majoria d'homes de la seva generació, insisteixo, té 26 anys, és un tio, és de raça negra, perquè no ho he dit, però per qui no hagi mirat
sí,
el vídeo...
Que en un quarterback no és tan habitual.
No és tan habitual.
N'hi ha uns quants, últimament.
Sí, jo crec que és entre una quarta part i un terç dels exacte. Quarterbacks de l'NFL aproximadament són negres. Mm. Però, aviam, abans era una rarity, ara ja no tant, eh?
Sí, vull sí. Dir,
és un tio impressionant i no té ni cap tatuatge, ni cap piercing, i sempre porta el cabell escrupolosament retallat i tal. I abans del draft es va reunir amb el Jerry Richardson, que és el propietari de la franquícia de Carolina Panthers, que és un magnat de la restauració, però exjugador també de futbol americà. I el tio és un tio xapat a l'antiga. Aviam, Carolina és un estat del sud, no serien molt agosarats en quant a permissivitat i tal. I ell va considerar que era un model ideal per l'equip que ell volia tenir. I li va dir, escolta, jo et garanteixo que et triaré com a número 1 del draft, perquè tinc pràcticament totes les butlletes de ser número 1 i de triar jo. M'interesses molt, crec que ets un jugador amb una projecció brutal, et cobriré d'or, però m'has de garantir que no veuré ni un piercing, ni un tatuatge, ni un cabell llarg. Van arribar a un acord, que va ser molt criticat perquè es va titllar de racista, aquest acord, etcètera, etcètera, però després escarbes en l'esport professional americà, hi ha altres casos, els New York Yankees tenen una clàusula bastant estricta d'indumentària. Quan tu estàs representant el teu equip, has de portar una vestimenta adequada i tenir un aspecte adequat.
El famós dress code de la NBA, que
correcte.
Just en l'època Iverson es va implantar i va haver-hi molta discussió. Si la cultura del carrer dels Estats Units s'havia de queixar per no poder manifestar-se.
Correcte. Aquí és, aviam, evidentment només t'ho poden imposar mentre tu estàs representant el teu equip, com és lògic, el teu temps lliure ves com si vols ensenyant un ou, això és cosa teva, però...
Que hi ha gent que ho fa.
Que hi ha gent que ho fa, si jo en conec algun, tampoc seria qüestió
no,
de...
Igual,
bé, és igual. El cas és que cada franquícia té la potestat per regular el respecte i fer el que li sembli. Doncs bé, i tu imagina que arriba aquest tio que ha guanyat tot, primer partit de l'NFL, que en teoria se t'ha de caure el món a sobre, perquè és una responsabilitat, és... Tu ets el tio que tothom espera veure, ets el número 1 del draft, aviam què passa... I resulta que el tio, el primer partit, passa per més de 400 iardes i pulveritza tots els rècords de iardatge i de tant d'anotació, tant de carrera com de passe, que estava en poder d'un tal Peyton Manning.
Ahí va.
Quan va ser rookie de l'any ell mateix, que també va ser número 1 del draft. Clar, aquí ja estem veient per on van els tiros del tio Ken, no? Que no és un qualsevol.
El primer dia.
Això el primer dia, el primer partit que fa. Les seves estadístiques en els 5 anys que porta han anat, potser no en aquests superlatius, però molt a prop. És un tio molt, molt, molt regular i, de fet, porta 40 touchdowns de carrera, és a dir, amb la pilota ell a la mà i corrent, i està a només 4 del rècord de la història de l'NFL. O sigui, els quarterbacks normalment només anoten quan els hi deixen un passadís i tots els receptors estan bloquejats. Per què? Perquè s'exposen a patir una lesió i ells són l'eix vertebrador de tot l'atac d'una ofensiva de futbol americà. És a dir, minimitzen el risc sempre que poden. Aquest no. Aquest no, per què? perquè se sap molt superior a la resta. O sigui, és un tio que té unes cames absolutament brutals. Mira, el rècord és de 44 touchdowns, és un rècord de la dècada dels 40 i 50, imagina't.
Mare Déu.
I està en poder d'un tal Otto Graham, que ningú sap qui és. Jo almenys no ho sabia.
No, no.
Doncs amb només 5 anys de professional, Newton en porta en 40. I no descartis que ho bati aquesta mateixa temporada.
I és relativament jove, no? Deu tenir
26 anys. És un tio molt, molt jove. Problemes, clar, un tio que té aquestes capacitats i a més les demostra, lo normal és que sigui un xulo de collons.
I clar, ho és.
I aquest ho és. Uf. I quan ho demostra és sobretot quan ella nota les celebracions que es marca a la zona d'anotació, sobretot si està a un camp visitant. El tio el que fa és customitzar-les. Normalment fa veure que s'arrenca la camisa i treu la S de Superman.
Ah, això és un clàssic.
Sí, perquè això és, ell li diuen Superman, de fet. Però ell el que fa és customitzar-les en els equips que els hi té mania. Per exemple, Atlanta, a camp dels Falcons, quan va anotar, va imitar, va caricaturitzar una dansa local. I això li està generant molts enemics, molta gent que li està posant la creu per anar-lo a buscar en el proper partit que es trobin. Ell ho sap i de fet
la franquícia no diu res, perquè és curiós que tatuatges i piercings i això sí que li importa, però que vagi enfotent-se la cara del
jo crec que la franquícia no, mentre es guanyin estiguin 13-0 la franquícia no, clar, li sembla clar. Perfecta com si es vol treure el nabo i fer el molinete, què hem de dir?
Bueno, però és que ara si es vol fer un tatuatge en aquesta part del cos que tu has dit o en qualsevol altra, no crec que ningú dels Panthers li digués
no crec que, sí, tampoc ho sabríem en qualsevol cas. Però bueno, el cas és que molta gent l'ha criticat i se li ha preguntat al respecte i li han dit, si no volen que marqui, que celebri touchdowns, diu que siguin capaços de mantindre'm lluny de la zona de notació, si poden.
Clar. Mare de Déu.
Sí, jo vull veure com acaba. Evidentment ja estan classificats pel playoff, però vull veure què passa en els playoffs.
A mi les temporades perfectes no acostumen a acabar bé. O sigui, quan un equip va invicta...
Només una vegada a la història, Miami Dolphins ha sigut capaç de fer temporada regular perfecta i guanyar tots els partits del playoff. Només una vegada a la història.
Jo ho sé pels Patriots, que hem fet a vegades temporades perfectes i a primera ronda de playoff de les que hem jugat, després de la jornada del wild card que juguen la resta d'equips, ve Baltimore Ravens i et fot fora. Llavors, clar, se't queda una cara de tonto de dir...
Evidentment, aquí la prova del cotó és els play-offs, perquè és on realment està tota la pressió, perquè és a vida o mort. Aquí no tens marge per després recuperar un error. Però jo vull veure, perquè a més a la divisió on estan, a la NFC, a la conferència on estan, hi han molts candidats al títol, perquè allà tens a Seattle Seahawks, tens a Green Bay Packers, o sigui, tens molta gent molt, molt potent. Vull veure, però tant de bo tinguem una sorpresa agradable.
Sí, ella
hauria de ser el que jubili, per fi, a la generació de Tom Brady i Peyton Manning, que ja tocaria.
A veure si Superman acaba guanyant o si hi ha alguna criptonita que l'impedeix fer-ho. Gràcies, David, un plaer.
Que vagi bé.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1675, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont.
Torrons Vicenç, el torró, torró.
Descobreix el nou Club Vanguardia, el club dels subscriptors de La Vanguardia per viure experiències úniques en gastronomia, oci, cultura i molt més. Si encara no ets subscriptor, uneix-t'hi ara per 9,90 al mes a clubvanguardia.com o al telèfon 933-481-482. Club Vanguardia, gaudeix l'experiència.
RAC1.cat. Tot el que passa a RAC1, ampliat a RAC1.cat.
I vagis, siguis on siguis. RAC1.
Tots som.
Marc Mundet, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Sempre he pensat que amb un barret, un gorro d'aquells típics, ets un personatge de Guerra i Paz o de qualsevol novel·la. Sí. Et veig bastant a Rússia i crec que el teu viatge de demà cap a Krasnodar et fa justícia.
Tu saps on és Krasnodar? No. T'ajudo.
No, ara mateix no. Baixant a la dreta, no? Sortint aquí de RAC1, és cap a la dreta o cap a l'esquerra?
Sortint de RAC1, mirant al nord a la dreta.
Veus? Sí, ja ho sabia.
Creues Itàlia, creues Grècia, creues Balcans.
Vas fent.
Arribes a Istanbul. I quan arribes a Istanbul, pots anar, diguem-ne, o a la dreta, que hi ha tot el Bòsfor...
Línia 3, o...?
O a l'esquerra, que hi ha el Mar Negre, creues el Mar Negre, allà a la península de Crimea, on t'ha d'haver-hi tot aquell pollastre...
Sí, digues.
T'ha d'haver-hi tot el pollastre, ara fa uns mesos, amb Ucraïna i Rússia, allà al costat... Allò ja creus no val.
Que Déu t'agafi bueno, com passat.
Miraré per la finestreta i ja t'ho diré.
Tu i el Barça, que juga,
sí,
demà, juga divendres un partit de bàsquet important.
Per primera vegada en la història del Barça de bàsquet, l'equip es desplaça a Krasnodar, al sud de Rússia, per lluitar per la primera posició en aquesta primera fase de grups de l'Eurolliga. Com que demà marxem molt d'hora, a les 100 ciutats al Prat cap a entre un i dos quarts de vuit. Avui Xavier Pasqual ha fet la roda de premsa prèvia a aquest partit de demà per deixar clar que no importa tant ser primer o ser segon, sinó la dinàmica i les sensacions que transmeti l'equip.
Els últims anys algun d'ells hem acabat primers classificats, però després no ha significat res especial, perquè vas a parar on te vas a parar, no tens res assegurat. Però sí que és important és el millorar, el fer-ho bé, però després tot comença i el comptador està a zero un altre cop i tornes a arrencar aquesta segona etapa.
Quedem-nos amb això. Si el Barça guanya, és primer Fenerbahçe. Si el Barça perd, és segon Segurs, Olympiacos i Brose Baskets, que són els alemanys, que són els únics que tenen garantida la seva posició.
I el Madrid?
Veurem, perquè té demà una final. Demà, en principi, és assequible, juga contra l'Estrasburg, un equip que no ha estat capaç de guanyar el que portem de temporada lluny del seu pavelló a Europa. Només 3 victòries, sense cap mena de cartell pel que fa al bàsquet continental. No tenen... I, per exemple, el Madrid se sap que guanyar no ho té fet i em sorprendria molt que demà el Madrid palmés. Però, pot ser, si demà el Madrid perd de més de 7, està eliminat. I si perd i guanya el Bayern a la pista de l'Estrella Roja, també. D'aquí que Lasso avui hagi dit que els blancs tenen demà també una final per ells.
Ahora ya sí que es una final a un partido que en el que entrar en el top 16 pasa por ganar. Nos llega en la última jornada contra un rival que todavía tiene opciones para entrar y bueno, somos conscientes de que es uno de los grandes partidos del año, porque entrar en el top 16 es muy importante para nosotros y sabemos que jugar en casa y vamos a necesitar el apoyo de la afición y estoy seguro de que el equipo es consciente de la importancia de este partido.
Doncs veurem si el Madrid fa la feina que ha de fer o no. El que no va fer gairebé la seva feina, o com a mínim això sospitem a mesura que van apareixent informacions, és el president, o no sé si dir expresident, allò que dèiem l'altre dia, de la Federació Espanyola de Bàsquet.
Sí, José Luis Sáez, avui la veritat és que hi ha sigut una mica la... No sé com qualificar-ho, eh? Avui el diari El País ha publicat que Sáez va carregar els comptes de la Federació un viatge a Euro Disney d'ell i la seva família valorat amb 7.000 euros. Mica en mica...
Però potser estaven treballant per la federació, amb Mickey Mouse, una
Goofy,
reunió amb Pluto, Goofy...
No ho crec. No. En qualsevol cas, és un degoteig constant d'informacions, d'irregularitats en aquest sentit, fins i tot entre el diari El Mundo i el diari El País, els últims dies han parlat de doble comptabilitat en tot aquest afer. El cas ara mateix està en mans del Consejo Superior de Deportes, que està esperant rebre totes les al·legacions de la defensa, per entendre'ns, de la Federació Espanyola en aquest sentit, i un cop tingui tota la documentació, analitza i veure què és el que fa. Si sanciona d'alguna manera José Luis Sáez, si ho posa el tema en mans de la Fiscalia, perquè la qüestió és realment greu. Avui li hem sentit la veu... La setmana passada, l'últim en parlava va ser el president de la Federació Catalana, Joan Fa, que va ser qui ho va denunciar tot plegat. Des de llavors, silencio estampa, que diuen a Itàlia, muzzi a la gàbia, no havíem sentit a ningú més. Avui l'hem sentit la veu al president de la Federació Valenciana de Bàsquet, Salvador Fabregat, i directament ha dit, si es demostra que Sáez és culpable, directament que hi hagi eleccions.
A ver, depende, porque en estos momentos tenemos presidente de baja y presidente en funciones, por lo tanto, ahora... No deberían avanzarse cuando el Consejo resuelva. Si resuelve a favor del presidente actual, no habrá por qué avanzar nada y continuará todo está. Y si resuelve sancionando o inhabilitando, como queramos, al presidente de la Federación Española, automáticamente habría que convocar una gestora, se convertiría los estatutos lo tienen previsto, que en 2 meses debería de convocar elecciones.
Sí, ens surten les eleccions per les orelles.
Sí, a veure, a la federació té temps per presentar aquestes al·legacions que et deia, la seva defensa, fins al dia 23, val? A partir d'aquí, el que et dic, el CCD haurà d'analitzar tot plegat i després veure què és el que fa. Senyor Sáez, está con toda la documentación que tenemos, está usted sancionado. O, señor Sáez, usted está libre de cualquier culpa.
Señor Sáez, váyase a Euro Disney
y quédese. Sí, sí. Saps? Pero págueselo usted. Llavors, bueno, no sé, en funció de com, de la documentació que tingui, han demanat una altra auditoria complementària, etcètera, el Consejo emprendrà una decisió. Què passa? Que el Consejo i Sáez són molt amics. Hi ha eleccions generals pel mig, pot ser que canviï la cúpula del Consejo. No ho sé, tot plegat és una qüestió de la que cal estar-ne a sobre, pendent amb un ull posat, el que passa que hi ha totes les territorials, entre elles la catalana, bastant emprenyades en aquest sentit.
Si Naismith aixequés el cap, eh?
Vols sentir-lo o no?
El que diria. Sí, sí. He sentit que us pensàveu que estava mut.
No, jo no.
Aleix Pariser es pensava que era mut.
Ho expliquem?
Vinga,
a veure, James Naismith. Tothom té al cap la imatge de l'inventor del bàsquet, segle XIX.
Amb aquell bigot i
sí,
poblat.
Ulleres rodones, sí. Springfield, Massachusetts. Sí, senyor.
Un dia que plovia i no sabien què fer, no tenien cap esport per jugar fora, i van dir, posem aquí unes cistelles i una pilota i la posem allà dins.
De préssec.
De préssec. I corrent.
Avui, aquesta setmana, el New York Times ha descobert, via Universitat de Kansas, una entrevista enregistrada de l'any 1939 a la WOM Radio de Nova York.
La van gravar amb iPhone i el Dalet?
No, no, jo crec que graven amb aquells Revox mitiquíssims d'abans de la Guerra Mundial. És un document inèdit perquè, com dic, fins ara no havíem teníem tots la imatge de Naismith, però mai li havíem posat la veu. I hem trobat això.
Well, Mr. Heater, it was in the winter of 1891 when I was physical instructor at Springfield College in Massachusetts. We had a real New England blizzard. For days, the students couldn't go outdoors, so they began roughhousing in the halls. We tried everything to keep them quiet. We tried playing a modified form of football in the gymnasium, but they got bored with that. Something had to be done. One day, I had an idea. I called the boys to the gym, divided them up into teams of nine.
Soc molt fan de que el bàsquet naixés perquè uns estudiants estaven molestant a les escales perquè plovia i no podien estar fora. Sí. Perquè, vinga, nens, calleu ja, deixeu de tocar els nassos. Es va inventar un dels esports que més estimem
i
que més espectacle ha donat al món. És brutal.
És un document històric. Sí, és una rarity, no?, que diuen els americans, una raresa. En fi, que volem compartir perquè realment és... És a dir, teníem tots la imatge de James Naismith, el que no teníem era la veu de James Naismith.
Ja la tenim. És gran, com el Marc Mondet. Gràcies, Marc. Abriga't, eh?
Vinga, bona nit.
Adéu. Gràcies al Joan Ferrus a la part tècnica. Queda molt poc, Joan. Queda molt poc, eh? Tens entrada ja o no, pel cine? Búscala. Són dies importants i de bogeries vàries, entre altres el Mundial de Clubs, que viurem demà, i després en farem la tertúlia al Tu Diràs, gràcies, evidentment, també al Jordi Costa, al Miquel Agut, al Bern Redondo, al Marc Mundet, al Jordi Moré, a tots els que han fet possible aquesta edició del Tu Diràs. Demà, com dic, hi tornem amb moltes més històries per vosaltres. Fins demà, bona nit.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Sílvia Solanes.
Bona nit, és la 1:02. Mariano Rajoy ha rebut un cop de puny a la cara aquesta tarda mentre passejava per Pontevedra, Galícia. Un jove de 17 anys s'hi ha acostat i de cop i volta l'ha agredit fins al punt que li ha fet caure les ulleres. El jove l'han detingut, un cop a comissaria ha assegurat que no es penedia del que havia fet. Al míting, Rajoy no s'hi ha referit explícitament, sinó que ho ha fet amb aquestes paraules.
Yo me encuentro estupendamente. Estoy en un gran momento. Me encuentro mucho mejor que hace 4 años, con más ganas, con más ilusión y con más fuerza. Y necesito que me ayudéis y que me apoyéis para ganar las elecciones el próximo domingo.
El candidat del PP ha rebut mostres de solidaritat de tots els grups polítics en els actes d'aquesta nit.
Le quiero trasladar nuestra solidaridad y condenamos la agresión.
No hay ninguna justificación nunca para ningún tipo de violencia contra nadie, como si me lo hubieran hecho a mí, da igual a quién se lo hagan.
Com a president de Catalunya jo vull condemnar rotundament qualsevol agressió respecte a qualsevol persona.
Condemnem de tot qualsevol forma de violència.
Vull expressar molt, 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 molt contundentment la nostra condemna.
El rei Felip també li ha trucat per interessar-se pel seu estat. El servei de Rodalia Renfe a les línies R2 Nord, R11 i R8 tornarà a anar a mig gas aquest dijous pel robatori de cable de dimarts. Foment no sap de fet quants dies trigarà a normalitzar el servei. Per ara mantenen 2 trens per sentit cada hora, la línia de Granollers i la de Girona, i reforç autobusos, i també transport per carretera a la R8 en el tram entre la universitat Autònoma de Barcelona i Granollers. El director dels Mossos, Albert Batlle, explicava aquest vespre a 8TV que fan tot el que està a les seves mans per lluitar contra els robatoris.
L'any passat es van investigar 1.125 deixalleries, eh? I els negocis de compra, del compra-venda, i per tant, s'hi està molt a sobre i s'està apretant. I estem tenint resultats, no diré satisfactoris, perquè mentre es produeixin fets delictius no es poden parlar de resultats satisfactoris, però hi ha una real contenció d'aquesta problemàtica.
Cada setmana detenen de mitjana una desena de sospitosos. Són 482 arrestos des que ha començat l'any. Amb aquestes dades, Batlle ha respost al ministre de l'Interior que acusava els Mossos de no fer prou per frenar els robatoris de coure. L'alt nivell de contaminació en què es troba Barcelona i la seva àrea metropolitana per l'anticicló obligarà a reduir la velocitat a les carreteres aquest dijous. El límit serà a 90 km per hora, una quarantena de municipis de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès. Les últimes pluges abundants van ser a principis de novembre. Si no plou el que queda de desembre, serà el mes més sec des del 1878. N'ha parlat a RAC1 el cap de climatologia del Servei Meteorològic, Marc Prohom.
Això s'inscriu dins del canvi climàtic, perquè l'acumulació d'anys càlids les últimes dècades és molt habitual, i concretament el que passa a nivell global aquest any és que també tenim un episodi del Niño que té un efecte encara més, és un efecte natural, però que incrementa l'increment de temperatura.
A tot el món, el 2015 va camí de ser l'any més càlid des que hi ha dades. Els Estats Units donen la crisi econòmica per acabada i el senyal més evident és el que ha donat aquest vespre la Reserva Federal nord-americana, que ha pujat els tipus d'interès després de 9 anys. Actualment en feia 7 que estaven a tipus 0. Ara se n'ha pujat en una forquilla que va entre el 0,25 i el 0,5. La presidenta de la Fed, Janet Yellen, considera que és el moment perquè aquest any ha millorat significativament el mercat laboral i s'espera que la inflació arribi al 2%. La borsa de Nova York ha rebut amb bons ulls la notícia. L'índex Dow Jones de Wall Street ha tancat en guanys de més d'un 1%. Mantenir els tipus zeros ha permès que fluís el crèdit i de retruc reactivar l'economia nord-americana. Ara els esports amb el Jordi More.
Aquest dijous el Barça juga a 12:45 contra el Kwangju Evergrande en les semifinals del Mundial de Clubs. Pel partit Neymar serà baixa, tot i que aquest dimecres ja ha tocat la pilota en l'entrenament i s'espera que pugui jugar una hipotètica final contra River Plate. La semifinal contra el Kwangju es podrà veure per 8TV i a internet per Mitele, amb l'àudio del Barça juga a RAC1. La comissió d'apel·lació de la UEFA s'ha reunit avui per estudiar el cas de les estelades, però segons ha pogut saber RAC1, no ho farà oficial la decisió fins dimarts. El club blaugrana preveu una resposta negativa i s'està preparant per portar el cas al TAS. A la Copa del Rei ja tenim 6 equips més classificats pels vuitens de final: l'Eibar, el Rayo Vallecano, l'Atlètic de Bilbao, el València, les Palmes i el Mirandés. En handbol, el Freiking Granollers s'ha classificat pels quarts de final de la Copa del Rei després de guanyar 20-32 al Jovellanos de Gijón. Per la seva banda, el Barça B ha quedat eliminat, ha perdut 25-32 contra el Naturhaus La Rioja. I a l'NBA aquesta matinada, les dues duel entre els germans Gasol. Els Bulls de Pau reben els Grizzlies de Marc. També mitja hora abans, a 2:45, els Timberwolves de Ricky Rubio visiten la pista dels Knicks.
I el temps aquest dijous tornarem a tenir un migdia molt suau en la majoria de comarques, però pot ser fred al Pla de Lleida. Boires matinals en molts sectors de l'interior i cel emblanquinat. De moment això és tot, bona nit.
Aquest dijous, al món a RAC1, i a partir de 8:45 del matí, Jordi Basté entrevista Artur Mas.
RAC1. Tots som un. RAC1. Aquest dijous el Mundial de Clubs es juga a RAC1. A 11:45 del matí, des de Yokohama, Barça-Guangzhou. Partit de semifinals. Viu el partit des d'una hora abans amb Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC1. Els blaugrana han de demostrar al terreny de joc que són superiors a l'equip d'Escolari i Robinho. Objectiu, la final de diumenge. Dijous al matí, després de l'entrevista del Basté a Artur Mas, la semifinal del Mundial de Clubs. Sessió matinal del Barça juga a RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de la Caixa, Estrella d'Am, GoldenPark.es i BMW Barcelona Premi. RAC1. Tots som 1.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies.
Gràcies, moltes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15, al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de... Montesquieu. Sí. Pontferrada. Sí. Horta. Sí. Nou Barris. Sí. Mataró. Sí. La Bordeta. Sí. Bagà. Sí. Viladecans. Sí. L'Eixample. Sí. Tarragona. Sí. El Prat de Llobregat. Sí. Els Pallaresos. Sí. La Pineda de Mar. Sí. I Seattle, als Estats Units.
Samantis. Yes. Escolta, que també han vingut d'ells...
Ah, perdó, que he dit Eixample.
Eixample, però és ells, no?
Pensava que era una abreviatura, m'havia posat E i X.
No,
és ells.
Ells de la...
Aquesta hi era una L.
La dama de l'Eixample, clarament.
Sí, la dama de l'Alta, sí.
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 6 minuts, Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Un estudi de la Universitat Anglesa de Surrey demostra que ser president del govern retalla l'esperança de vida 2.7. 7 anys, eh?
2,7 anys?
Sí, senyora.
La gent es fa vella, sí.
Sí.
Han comparat 279 presidents de 17 països des de fa 300 anys i han vist que moren abans que els seus rivals polítics que no van arribar a exercir com a caps d'executiu.
Doncs ja està, espanyols, he trobat la manera de petar-se a Rajoy. Voteu-lo.